24 hores sonant per a tu. Ràdio Les Borges.
Vicenç Aguado és professor de dret a la Universitat de Barcelona i viu a Vilanova i la Geltrú, tot i que té arrels garriguenques i és soci i fundador del Centre d'Estudis de les Garrigues. A finals de l'any passat va publicar la seva primera novel·la, L'escultor de Déu, publicada per Editorial Gregal i que ens situa al segle XIV. Després d'una dura travessia per mar, un esclau grec provinent de Messina arriba a Barcelona, on és comprat pel mestre escultor Jaume Cascalls. Aquest és l'inici d'un procés de creixement personal i artístic que el durà a participar en les obres més importants que es construeixen a Catalunya, com la Seu de Lleida, el Monestir de Poblet o la Catedral de Tarragona. També hi ha molta importància en el llibre a alguns pobles de la nostra comarca. A Ràdio Les Borges tenim l'ocasió de parlar amb l'autor a través del telèfon d'aquesta, la seva primera novel·la.
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Bona tarda, Vicenç. Comencem doncs parlant de la teva primera novel·la. Per què decideixes que sigui de caire històric i situar-la temporalment al gòtic català, al segle XIV?
Molt bona tarda. Doncs moltes gràcies. La novel·la, d'alguna manera, està situada o parteix d'una recerca que vaig fer en l'àmbit dels centres d'estudis. I vaig tindre l'oportunitat de conèixer la figura d'un mestre escultor que es deia Jordi de Déu, que havia treballat doncs, a la zona especialment de Lleida i de Tarragona i que havia fet, s'havia encarregat uns tabernacles avui desapareguts a la zona de les esglésies de Vinaixa i del Vilosell. A partir d'aquí doncs, vaig intuir tot una vida molt, molt rica i molt apassionant. No? Es diu Jordi, és una persona que per la llibertat, no? Com a conseqüència de caure en l'esclavatge, no? És portat des de l'illa de Messina en Itàlia, no? Era membre de la comunitat grega fins a Barcelona, on és venut com a esclau, i llavors doncs, intervé en una sèrie de d'obres importants que es feien en aquell període, no? fins que arriba a ser mestre escultor dels panteons reials de Poblet. Em semblava que era especial fer una novel·la històrica, una novel·la històrica que em permetia fer-la en el territori, no solament hi ha moltes novel·les històriques, no? A la situació de Barcelona, però en canvi el que seria, diguem-ne, a les nostres terres doncs, està una mica, doncs, no hi ha tanta novel·la històrica, no? I llavors em semblava molt oportú fer, no? I llavors recuperar sobretot unes vivències, una història, diguem-ne, apassionant de recerca de la llibertat, de dignitat personal, no? Una persona que lluita, que es revela, no? que d'alguna manera tot això ho fa en un context doncs, molt clau, no? De la nostra història, amb la nostra forja doncs, com a nació i en la qual doncs, hi ha un regnat impressionant, no? de Pere Cerimoniós o Pere Terç, no? que és, diguem-ne, un dels que fonamenta, no? La creació del que seria, diguem-ne, el que s'ha considerat l'estat català, no? en aquell moment. Totes aquestes qüestions em van dur, en gran mesura, a construir una trama amb personatges en la qual me permetia elements històrics, però amb molta ficció, doncs vaig intentar fer una novel·la que atrapés el lector, que d'alguna forma seguís una sèrie de històries, diguem-ne, del que seria passió, rebel·lió, diguem-ne, aventures, no? I en aquest context molt complicat i alhora fascinant, no, del segle XIV.
Ho apuntaves tu, Vicenç, en una de les teves, en una de les explicacions que ens acabes de donar. El recorregut de l'obra inclou un itinerari que porta el lector per diverses localitzacions. Aquestes localitzacions responen a una qüestió històrica o hi ha intencionalitat? Tu has fet l'obra per pobles que has volgut.
Aviam, té una... ja pot ser una barreja amb dues coses, no? Evidentment, podem veure... Hi ha documentació històrica que permet situar, no, aquest escultor, doncs, a través d'encàrrecs i contractes formals, doncs, amb la, a la zona de Lleida, de Tarragona, però alhora, al mateix temps, vaig voler fer un viatge. És una novel·la que d'alguna forma transmet un estret d'un viatge personal, d'un viatge, diguem, no solament a l'espai, sinó també de creixement i de superació personal. No? I aquesta, doncs, vaig voler fer-ho amb localitzacions que siguessin molt properes a nosaltres. Llavors, aquesta idea, no, del poder de que a la novel·la surti reflectida, no, les Borges Blanques o Juneda o el Vilosell, doncs, a Vinaixa, Juneda, localitzacions que d'alguna manera també estaven en el pas, no, entre Lleida i Tarragona, i que aquest escultor, doncs, probablement, si no les va viure, segurament és molt versemblant que les pogués veure, no? Llavors, és una barreja, com diria, amb dues coses, no? És a dir, una realitat que s'ha procurat ser a la mesura del possible fidel. Pensem que és una època molt llunyada del segle XIV, però alhora, diguem-ne, també jo crec que el lector, no, es pot sentir molt, molt identificat, per, especialment, no, la nostra comarca, perquè pot veure, doncs, escenaris molt, molt propers i molt, molt, molt lligats a la seva vida quotidiana, no?
El protagonista de l'obra... T'anava a preguntar com arriba de Grècia fins a Catalunya, però la importància de l'obra és quan ja és aquí, no? I es desenvolupen aquests diferents escenaris que ens anàs explicant, entre els quals hi ha també els de la comarca. És així, oi?
Efectivament. Bé, nosaltres no tenim pròpiament documentats la seva viatge des de Messina fins a Barcelona, fins a Catalunya, no? Perquè ella... i l'únic que sabem que era d'origen de Messina, no? I era, doncs, un esclau de la comunitat grega. Recordem que tot allò havia pertanyia, no, a l'antiga Magna Grècia, i llavors, bé, doncs, estava en aquest sentit. Però, d'alguna forma, ell tenia constància d'aquestes qüestions, no? I a través d'aquí... podem fer volar la nostra imaginació i podem construir una trama i un relat de, doncs, que engresqui i que puguem, doncs, viure aquests sentiments, aquesta lluita de superació, aquesta, una història que jo crec que és molt actual, no? És a dir, de pèrdua de la llibertat i de rebel·lió, no, contra aquesta situació, no, en un context molt difícil, perquè efectivament l'edat mitjana, doncs, en l'edat mitjana no havia moltes possibilitats tampoc d'un ascensor social, no, o de que una persona, doncs, pogués arribar a canviar l'estament, no? Aquí seria més aviat, doncs, com aconsegueix viure, com aconsegueix, doncs, a través del seu treball acabar esdevenint un dels mestres més rellevants del gòtic a Catalunya en aquella època, i com això, doncs, ho fa amb una defensa de la seva dignitat, el seu d'alguna manera, el seu tarannà I bé, en aquest sentit, crec que és una història molt, molt actual, no?
Uh-huh. Si tu com a autor haguessis de posar en una balança tots aquests aspectes que dius que es reflecteixen a l'obra, l'artístic, aquesta lluita per la llibertat, la superació en la vida del protagonista, quin diries per al que pugui ser el lector, també per als nostres oients, quin és el que hi té més pes, aquesta lluita per la llibertat?
Jo crec que sí, és una persona que intenta escapar-se, no?, de la seva condició, no? Està en una pedrera, no?, i aprofita l'ocasió per poder marxar, no?, i es persegueix, bueno, fa una tota una cosa que és perseguida, no?, intenta anar fins a Tolosa de Llenguadoc, no?, a ser lliure, no?, i reclama en aquest moment, pues, com està en aquesta situació, no? Però alhora també crec que és molt bonic que tot aquest patrimoni que tenim, que d'alguna forma constitueixen el paisatge, no?, el paisatge que hi ha en aquesta novel·la i que doncs és un paisatge, pues, extraordinari des del punt de vista no solament natural, sinó des del punt de vista que a mi m'interessa, no?, també de la història de l'art, no?, i que jo crec que tenim una riquesa extraordinària. I és una de les singularitats de la zona de Lleida, de Tarragona, no?, el que elaboressin, per exemple, doncs, retaules de pedra, no?, en lloc de taules de fusta pintada, no?, que era molt habitual, no?, les taules de fusta decorades i pintades, no?, en lloc de retaules de pedra, no?, i aquí, per l'abundància d'aquest material o per un determinat cúmul de circumstàncies, fa que estem també d'un tret molt característic, no? A partir d'aquí també hi ha unes històries que també voldria recalcar, que és, per exemple, doncs, les lluites de poder entre els nobles per el control del territori, el fenomen també de la corrupció, no?, que també és latent, no?, o que surt, no?, i que és una història també actual i dissortadament, no?, aquesta xacra, no?, com la corrupció, però que també d'alguna manera es veu reflectida en diversos moments de la novel·la, no? Com també els personatges, no? Que també són... hi ha personatges, personatges reals, no?, amb personatges de ficció. I llavors això, doncs, et dona unes possibilitats de més extraordinàries. A més de poder veure, sobretot, una vida quotidiana, no solament els grans reis i els grans nobles, no?, sinó una vida quotidiana des d'una persona que feia un ofici alhora extraordinari, no?, com era el d'escultor, no?, però que reflectia tota la vida dels picapedrers, de les persones que intervenien, doncs, en les grans construccions de les obres del segle XIV, no?, en aquell moment.
Hem conegut una mica detalls del llibre, detalls que semblen ben interessants, que el lector podrà desvetllar, doncs, acabant-se de llegir la teva novel·la, la teva primera novel·la, i d'això et volia parlar, Vicenç, de tota la teva obra, que és ben variada, i a gènere negre, infantil, del teu àmbit acadèmic. T'ha resultat més difícil fer novel·la històrica? Què has trobat de diferent respecte a les teves altres publicacions escrivint aquest llibre?
Sí, no, doncs el fet de que òbviament, a diferència, no, de la meva activitat acadèmica, clar, aquí és una qüestió tan diversa, és intentar fer un relat, construir històries, sentiments, passions, vivències. Això és el que crec que d'alguna forma enriqueix aquest tipus de llibres, no? I el que he volgut també d'alguna manera és adreçar-me, doncs, a com has vist, a diversos tipus de lectors, no? De fet, vaig començar fent relats de literatura infantil i juvenil, òbviament per una necessitat vital de que els meus fills s'enganxessin al tema de literatura, i va ser una forma apassionant d'introduir-los en aquest món i a partir d'aquí doncs, també van sortir altres alternatives. No? La negra, que sempre ha sigut un altre que m'ha captivat i en el qual he pogut fer alguns relats sobre el tema. I és la novel·la històrica. A mi és una passió que des de fa molts anys, no? Des que era adolescent, que sempre sempre m'ha captivat i m'ha engrescat, no? la novel·la històrica, perquè et permet reviure i anar més enllà de lo que són de conèixer la història, no? A través d'uns llibres rigorosos, sinó que aquí et permet d'alguna manera viure la història, no? I viure-la a través d'un relat apassionant, un relat que tingués aquests trets, no? que són que et permeten doncs d'alguna manera experimentar i dur a terme moltes d'alguna forma doncs, construir realment un univers que et permet viure sensacions, moments, històries. En fi, és molt apassionant, almenys des del punt de vista d'escriptor, i espero que els lectors doncs, els hagi també agradat. Almenys és el que he anat una mica doncs, percebint, no? A través del que m'han dit les persones que han visitat el llibre.
En el sentit d'això que apuntaves ara darrer, Vicenç, com s'equilibra un autor, l'escriptor, tu quan fas el llibre, com s'equilibra el pes de la ficció amb la realitat històrica, en aquesta obra en concret, a L'escultor de Déu?
Bé, l'equilibri és a vegades és una pregunta curiosa, realment, perquè ja dic, per la percepció mateixa dels autors, dels lectors, m'han dit en ocasions o han vist fets que semblaven que eren ficció i en canvi eren veritat, i en canvi han fet a l'inrevés, també ha succeït. Crec que l'important és construir un relat verosímil, un relat documentat, per fer-ho amb el màxim rigor possible, però que sigui un text viu, que sigui un text que realment atrapi el lector i a través d'anècdotes, de vivències, de sentiments, de les relacions entre els diversos personatges. Bé, aquí trobem diverses dicotomies, no? Entre l'esclau i el seu amo, que alhora també és el seu mestre, no? El seu mestre en l'àmbit de l'escultura. Trobem també personatges com el rei Pere Cerimoniós, un rei realment que era molt obsessiu amb els detalls, i això fa que tingui un control gairebé sobre les obres que anava realitzant, no? Hi ha també altres personatges de ficció, per exemple, que situo a l'àmbit dels antics cavallers de Rodes, a l'àmbit de l'Espluga de Sant Collí, on va passar un fet realment històric, no? que el protagonista va ser apressat per exhibir un arma, un punyal. A partir d'aquest fet real construeixo doncs tot unes aventures en les quals s'heu immers el personatge i un antagonista de ficció que crec que dona molt suc a la història.
Mm-hmm. En alguna de les localitzacions dels escenaris garriguencs, parlaves de Juneda, de Vinaixa, suposem potser també que hi ha el teu Vilosell. Quin fet hi destacaries?
Bé, destaco, crec, bueno, per una part el personatge passa perquè és el camí natural, no? que s'hi troba, no? També pel fet de que rep encàrrecs explícits, no? Hi ha els casos dels tabernacles de Vinaixa, que ha estat declarada bé d'interès nacional fa poc, no? Uh-huh. I en el cas del Vilosell, doncs, estem, jo crec que doncs amb obres que realment van tenir. Tenim a més també aquest paisatge garriguenc tan nostre, no? que d'alguna manera doncs, sempre a mi em fascina, no? I que doncs, el tinc dintre del cor, no? I que d'alguna forma doncs, he pogut reflectir a la novel·la. I bé, també els materials mateixos, no? que els escultors van treballar, les pedres de pedra vinaixa, no? I que d'alguna forma les pedreres. També amb això voldria destacar, aquí voldria esmentar específicament el meu bon amic, el Félix Martín, de la Floresta, doncs, que em va descobrir tota una sèrie de qüestions relacionades amb l'ofici dels picapedrers, i que realment et permeten doncs, fer més verosímil la història, i alhora també inclús anècdotes de com veure algun detall si el llibre de que simplement quan el compren com a esclau en Torrio Déu, simplement en tocar-li les mans al mestre i al que serà el seu amo, doncs esbrina, no?, que realment ha estat que ha treballat la pedra, no? Llavors, tot això és un... Totes aquestes vivències que des de tants anys del meu Vilosell, no?, i de tota la meva comarca, no?, Ajudes de Rigues, doncs he volgut d'alguna manera, doncs, també és una mica d'un homenatge, no?, a totes aquestes terres, aquesta proximitat. Volia fer un llibre que fos proper, encara que fos d'un temps molt llunyà, però fer-lo proper des del punt de vista dels sentiments, de les emocions i del nostre paisatge, no?, que tenim habitualment.
Sabem que Vicenç Aguado és un enamorat de la seva comarca, de les Garrigues, i entre la seva obra recordem als nostres oients que també va coordinar el projecte 1714, l'impacte del règim borbònic a les Garrigues. Vicenç, anem acabant. Les crítiques que n'has rebut, t'ho volia preguntar, ja ens ho has anat apuntant. Ara que fa uns mesos ja que vas escriure, que vas publicar la novel·la, en canviaries alguna cosa?
Bé, sempre... Jo crec que he de ser perfeccionista i de vegades segur que ara l'escriuria d'altra forma, no? Però bé, crec que... O alguns aspectes, no? Alguns aspectes als concrets, no? Però bé, jo crec que l'essència, el missatge, tot el que és, crec que té una potència extraordinària com a relat i com a història que atrapa, i que espero que tots els que pugueu llegir aquest llibre, o que tingueu ocasió de fer-ho, doncs us agradi i en gaudiu. D'alguna forma.
Acabem, Vicenç. Tens alguna presentació pendent a la comarca de l'Escultor de Déu? N'has anat fent, per si algun oient vol assistir-hi, en tens alguna de pendent per aquí?
Bé, doncs demà tinc una sessió amb el club de lectura de Joan Duc de Juneda, i aquest divendres, no, el vinent, doncs presentaré el llibre en el context de l'aula d'extensió universitària, i des d'aquí podria enviar una molt forta abraçada a l'amic Ramon Miró, que d'alguna manera doncs, que ha estat també garriguent de l'any, i que és una persona doncs, que sempre doncs, m'ha recolzat i m'ha donat empenta doncs, en tots aquests temes. I, doncs, des d'aquí, i felicitar-li per la seva extraordinària feina que està fent endavant de l'extensió universitària.
Segur que li arriben aquestes felicitacions al Ramon. Ens quedem doncs amb aquestes presentacions que faràs, tant al Club de Lectura com a l'Aula d'Extensió Universitària, i t'agraïm des de Ràdio Les Borges, Vicenç, la paciència per haver pogut fer finalment aquesta entrevista, i t'agraïm moltíssim també que ens hagis atès.
No, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, i ha estat un plaer doncs, extraordinari poder compartir aquest moment i aquestes impressions sobre la meva novel·la. Una molt forta abraçada.
Igualment, moltes gràcies, Vicenç.
RadioLesBorges.cat. Parlem com tu, també per internet. Visita RadioLesBorges.cat.